professor, amb Xavier Torrents.
Doncs vinga, com cada divendres a aquesta hora volem saludar el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, també expert en gestió pública, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat la setmana i, per tant, les claus per entendre-ho tot plegat. Professor Torrents, molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan.
Primer de tot, deia avui, expert en gestió pública, precisament perquè volia comentar una cosa amb el professor, que és aquests darrers incendis que estan havent a Catalunya, incendis distribuïts pel Solsonès, per l'Ebre, per la Noguera, ara en coneixíem un de nou, tot just començar aquest programa també a l'Urgell. Que hi ha incendis perquè hi ha canvi climàtic, jo sé, és un fet evident. És un fet inqüestionable per molta gent que, per molta gent, o poca, per sort, que digui que no existeix el canvi climàtic. Jo crec que la pregunta que ens hauríem de fer és una altra, i que es fa poc, que és, que és si s'està gestionant bé el bosc a Catalunya, és si es treu suficientment el sotabosc, si se'n cuida d'una massa forestal que en el seu 60% és privada, i no només és privada, sinó que a més s'està deixant de la mà de Déu, està abandonada.
Sí, a veure, en polítiques públiques en general, i per tant també ho podem aplicar en aquest cas als incendis forestals, hi ha polítiques proactives i polítiques, diguem-ne, reactives. Hem de tenir en compte que les proactives són, com si ho comparéssim amb el camp sanitari, que s'entén molt bé, és com la vacuna, no? La vacuna de la grip, o la coneguda ara ja per tothom, vacuna de la Covid, el que fa és prevenir que tinguem una malaltia determinada. Això és proactiu, és a dir, s'actua abans que aparegui en aquella persona determinada, en aquest cas en el bosc, aparegui un incendi, doncs sona una política preventiva o proactiva. No mai podrem tenir a la vida 100% polítiques proactives. Una part sempre és reactiva. És a dir, malgrat la vacuna de la grip o de la Covid, hi haurà persones que tindran la malaltia. I, per tant, aquí ve la política reactiva. És a dir, això és quan es cura la malaltia de la Covid o es cura la malaltia de la grip. Doncs bé, si ho mirem de cara a un incendi, tots coneixem la política reactiva, que és quan els bombers, el parc de bombers, doncs, corrents a apagar el foc, i ho fan professionals molt bons, intenten disminuir el temps, les hores i fins i tot dies, i amb incendis molt grans, inclús les setmanes d'apagar un incendi. Ara bé, allò que hauríem de fer més, que no se'n fa prou i que en el seu dia, i quan dic del nostre dia, estic parlant de moltes dècades anteriors, ho feien els propis pagesos. És a dir, els pagesos feien la política proactiva, no ho feia ni la Generalitat de Catalunya, ni les diputacions, ni els consells comarcals, ni els ajuntaments. Els propis pagesos, diguem-ne, i sobretot, compte, més que els pagesos, déu-n'hi-do, els ramaders també. Uh-huh. Sempre ha caigut aquesta dialèctica entre pagesos i ramaders. Doncs els ramaders, amb els béns, amb els ramats, feien aquesta tasca. És a dir, feien una tasca que podríem dir de sinergies, és a dir, ben alimentats teníem els ramats i alhora els boscos quedaven més nets. Aquesta, de fet, és la més efectiva. És veritat que això, amb això hem reculat moltíssim per una qüestió evident. Avui en dia, en moltes professions, falta gent perquè no hi ha gent. Falten pagesos, falten ramaders, falten fusters, falten ebenistes, és a dir, determinades professions que han anat disminuint. I això no és tan fàcil de ajustar aquestes polítiques proactives.
Comentar-ho, sinó, a més, com iniciàvem aquest programa, jo sé que no els hi arribarà, però no queda més dir-ho, agrair tota la feinada ingent que un cop més estan fent, no només bombers de la Generalitat de Catalunya, bombers de Barcelona, bombers d'arreu, per cert, també, perquè així s'ha explicat, bombers de l'Aragó i bombers d'Andorra, que hi estan participant, no només amb ells, sinó també a tot l'equip de Graf, a tot l'equip d'ADFs, a tot l'equip de voluntaris, a pagesos, a ramaders, que quan cal s'arremanguen les mànigues, suen la gota gorda i s'hi posen a apagar incendis com aquests que hi està ben ja a les portes de l'estiu i que auguren un estiu calent en aquest sentit. Parlant d'estiu calent, professor, déu-n'hi-do també, en plena política, Anem comentant aquests darrers dies els àudios que van sortint de l'excomissari Villarejo. Doncs bé, avui n'han tornat a conèixer un altre. Ens hem de situar a les eleccions en què es presenta Artur Mas per fer aquell 9-N, el primer referèndum independentista que es farà a Catalunya. Doncs bé, aquelles eleccions, si ho recorda tothom, Convergència i Unió intenta treure majoria absoluta per agafar força en aquesta idea de l'independentisme, en aquell gir que fa la mateixa Convergència cap a l'independentisme. Artur Mas i l'actual conseller d'Economia, aleshores director de la Fundació La Caixa, Jaume Giró, entren en una llista negra, diguem-ho així, d'independentistes que, atenció, Alicia Sánchez Camacho va donar a l'excomissari Villarejo. Alicia Sánchez Camacho, que en aquest àudio escoltarem que si Convergència guanya aquelles mateixes eleccions que ara comentàvem, Espanya, com ho diu ella, se va al carajo.
Insisto, esta guerra que vamos a hacer es para evitar que estos tipos saquen la mayoría de absoluta. Pero el día 26 hay que seguir currando a tope, por lo tanto...
Es que el día 26 saquen la mayoría absoluta, más se va a ir a imponer tanto fiscalísimo al IARTO automático, como si hubiera una presión con cosas dictas, España se va al carajo.
Efectivamente.
Diu l'excomissari Villarejo, esta guerra que vamos a hacer, parla de guerra, esta guerra que vamos a hacer es para evitar que esto se lleve en la mayoría absoluta. Encara hi ha més àudios, com per exemple, Villarejo li demana el telèfon d'Artur Mas a Alicia Sánchez Camacho, i què fa Alicia Sánchez Camacho? Li dona.
¿Tienes algún teléfono tú de Artur Mas?
¿Oye?
Sí.
Aquest és l'àudio on Alicia Sánchez Camacho busca el telèfon i després li dona a l'excomissari Villarejo. I encara un darrer àudio on, atenció, la exlíder del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, li diu a l'excomissari Villarejo que és importantíssim investigar Jaume Giró perquè s'ha tornat independentista.
Jaume Giró ahora ya se ha vuelto totalmente independentista.
Sí.
Y a mí me avisan para decirme que este tío está siendo ahora el mecanismo, a través de su amistad independentista, que les está haciendo las encuestas en las que les dan a los convergentes 70 y 72 diputados a los 100. Este otro día en una conferencia se le escapó que él tiene trazado con La Vanguardia, que son los importantes, y con ellos él apretar a Rajoy y apretar con Más para conseguir lo que quieren de la guerra de Cataluña, que tienen toda la estrategia montada para el cielo.
Diu Camacho que hay que investigar a Giró porque se ha vuelto muy independentista y que tiene ciertos contactos con La Vanguardia, que estos son los importantes. Jo no sé ja si vivim amb el país de Torrente o d'un James Bond de marca blanca, o què pensar?
A veure, jo si el plantejament és que vivim al país de Torrente, doncs m'espantarà molt i a sobre no em divertiré. Si és de Mortadelo Filemón, una mica em divertiré, tot i que em preocuparà bastant, diguem-ne. Però jo és que sóc, Joan, més de còmics, que no pas aquest tipus de cinema espanyol, diguem-ne, podem dir Barrio Bajero. Bé, si ho plantegem en termes de Mortadelo Filemón, i tenint en compte que ja hem passat el que hem passat, hi ha hagut gent empresonada per totes aquestes operacions il·legals, perquè ho hem de dir, il·legals, home, doncs això vol dir que va haver tot un treball en el qual el Partit Popular, diguem-ne, almenys el Partit Popular, mentre es va governar, sembla que tampoc se refiava gaire del CNI, del Centre Nacional d'Intel·ligència, perquè haver recorregut directament a Villarejo volia dir o una de dos, o que no s'enfiaven del CNI, o que sabien que estaven cometent una il·legalitat, perquè el CNI treballa de forma secreta, discreta, però ha de treballar de forma legal. Per tant, si ho estaven fent amb el senyor Villarejo, és que eren conscients que, per molt que ho fessin amb els serveis d'intel·ligència de forma secreta, no ho podien fer de forma legal. I, per tant, ho havien de fer de forma il·legal, com si Espanya fos un país de pandereta, diguem-ne, a l'estil dels TVOs, de Mortadelo i Filemón. I clar, persones que han negat per activa i per passiva haver fet res d'aquest tipus, d'aquesta mena il·legal, com Alicia Sánchez Camacho, com Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior, ho han negat per activa i per passiva, fins i tot amb una cosa molt lletja. Tothom sap que quan un barco s'enfonsa, un vaixell s'enfonsa, el capità és l'últim que ha de sortir del vaixell. Doncs Jorge Fernández Díaz ha deixat a l'estacada el seu número 2.
Sí, senyor.
El seu secretari d'Interior l'ha deixat a l'estacada dient que no tenia res a veure. O sigui, per tant, ni tan sols les normes ètiques de, que tothom aprenem quan som nens. Jo recordo que ho vaig aprendre de nen. O sigui, que en un barco, en un vaixell, l'últim que surt és el capità, no? Llavors, clar, que neguin tot això, doncs ara cada cop sembla més clar i potser la justícia andorrana farà justícia, tot i que després no li podrà aplicar la pena o la penalització, que ara està més que clar, si no ho teníem clar abans, molts ho teníem clar, però bueno, per si a algú li quedava algun dubte, està clar que M. Rajoy vol dir això, M. Rajoy, per tant, el que va ser el president del govern espanyol. És a dir, està clar que van utilitzar, torno a dir, jo intento no barrejar la meva opinió personal i subjectiva i parcial amb l'anàlisi més objectiva i imparcial. Està clar que una cosa és utilitzar serveis d'intel·ligència per evitar, diguem-ne, canvis institucionals que no siguin fets per la via doncs, dels conductes constitucionals, i això jo ho entenc i ho puc entendre perfectament, doncs perquè és el que fa qualsevol país democràtic, i l'altre és utilitzar, diguem-ne, de forma il·legal, corrupta, no només il·legal, sinó a més corrupta, fons, diguem-ne, tant documentals com de recursos humans, com el que ha estat el cas del comissari Villarejo. I això és el que està clar, que ho han fet diverses persones que han participat del Partit Popular de Catalunya, o de persones que han sortit del Partit Popular de Catalunya, que recordem, també la societat l'ha posat, almenys la societat catalana l'ha posat en el seu lloc. Mm. El Partit Popular avui a Catalunya, en el Parlament de Catalunya, és l'últim partit i, a més, ni tan sols té grup parlamentari propi. Està en el grup mixt.
Per cert, que cal recordar tot plegat, que ara que en parlàvem d'ella, que Alicia Sánchez Camacho també va estar implicada en tot aquell cas de la Camarga i que ella continua com a política en actiu a la cambra territorial més important del país, com és el Senat, o que M. Rajoy, que ara en parlava, Cristóbal Montoro o Jorge Fernández Díaz, del qual també en parlàvem, estan ara mateix imputats a Andorra per tota aquesta part d'un tot que algun dia descobrirem com és exactament aquest tot que es diu Operació Catalunya. En fi, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Professor, ens queda molt poc temps, però sí que volia treure un altre tema, en aquest cas de plana internacional, i és que avui hem sabut que Brussel·les ha acceptat la candidatura d'Ucraïna a la Unió Europea. Això sí, exigeix al president Volodymyr Zelensky grans reformes. La presidenta de l'executiu europeu, Ursula von der Leyen, ha assenyalat que Ucraïna demostra estar a l'altura de valors democràtics de la Unió Europea i ha celebrat aquests avenços que ha dut a terme el país per adaptar-se a les regles de la Unió. Això sí, recordem que hi havia greus problemes de corrupció a Ucraïna, que Zelensky no ha sabut solucionar, i de fet, molt poca separació de poders amb la justícia. Sigui com sigui, professor, no sé si... jo crec que una de les grans preguntes que ens podem fer al respecte d'això és si Ucraïna acaba d'entrar a la Unió Europea i encara dura tota aquesta qüestió de la guerra amb Rússia, que entri a formar part de la Unió Europea és una manera de resoldre aquest conflicte?
A veure, per part de la Unió Europea i la mentalitat que tenim dins de la Unió Europea, la resposta seria afirmativa. Si tenim en compte la mentalitat d'un dictador com Putin, no. La resposta és no. Dit això, a veure, el que s'ha fet és una situació, jo diria, d'innovació institucional dins de la Unió Europea històrica. De fet, mai havia succeït el que estem veient en el cas d'Ucraïna. És a dir, si hagués vingut el procés normal, Ucraïna, diguem-ne, a l'igual que diguem-ne, molts països de l'Europa de l'Est, tenen una situació de corrupció molt alta, no tenia experiència democràtica els països de l'Europa de l'Est, i per tant han tingut unes transicions democràtiques, com a veure, també va haver Espanya, però Espanya, recordem que doncs, entre el 1977 i 1986 doncs, va passar això, una dècada llarga i bueno, va fer el seu procés i finalment quan va entrar a la Unió Europea doncs, ja tenia uns estàndards que van augmentar un cop entrar a la Unió Europea. La Unió Europea està una mica escarmentada de països com Hongria i Polònia que van entrar a la Unió Europea però després han tingut retrocessos històrics en aquesta transició democràtica. Tot i així, en el cas d'Ucraïna el que se li està dient és miri, vostè entra, té un cop d'efecte simbòlic molt important, això sí que ho té, de dient, li està dient a Rússia ja veurem què passarà amb el cas de la OTAN, però no està clar que amb el cas de la Unió Europea és ja un país europeu. I recordem una cosa d'història que a vegades es coneix poc. Quan en el seu dia, Rússia i Ucraïna eren un únic territori i un únic país, sigui perquè estava dins la Unió Soviètica, que de fet era una forma d'imperialisme que tenia Rússia cap als països del voltant, o sigui, quan antigament, i estem parlant de fa molts segles enrere, de fet Rússia va néixer a Kiev, cosa que a vegades la gent desconeix, doncs, a veure, Rússia era molt pro-europea, pro-occidental, quan la capital la tenia a Sant Petersburg, era molt anti-occidental quan la capital la tenia a Moscou, que és el fet actual, i aquí tenia una postura intermitja. Sí. Doncs això resol històricament la història d'Ucraïna, que és que Ucraïna, que ja no està ara dins de Rússia, ni està dins de l'imperi de la Unió Soviètica, sinó que és un país independent, s'assembla al Sant Petersburg històric, que era un país pro-europeu i pro-occidental. De fet, les polítiques de la Unió Soviètica i reforçades després per Putin, el que han fet és que molts països de la Unió Europea no vulguin saber mai més en la història de res de Rússia. Un dels casos més clars és Polònia. No volen saber absolutament res de Rússia. I Ucraïna, òbviament, després d'aquesta guerra, els pocs que quedaven que volien saber alguna cosa de Rússia, doncs no voldran saber mai més res històricament. I, per tant, Ucraïna se li ha enviat un missatge clar que és sí, vostès seran de la Unió Europea, però, bueno, com qualsevol país que està dins de la Unió Europea, ha de canviar les seves institucions, ha de tenir divisió de poders, i per cert, mirin, el que hem parlat avui al tema de Villarejo i d'Alicia Sánchez Camacho, això no és separació de poders. Per tant, malgrat que nosaltres estem a la Unió Europea, encara tenim molts defectes. Bueno, es permetran defectes també a Ucraïna, com qualsevol país de la Unió Europea, però sí que han de fer un canvi gran, però això no impedirà l'entrada a la Unió Europea. Aquest és el missatge, en definitiva, que s'ha enviat a Zelensky, al món i a Putin directament com un dictador que està encara fent avui una guerra en la qual hi ha molts desplaçats, molts refugiats i moltes morts i ferits.
Professor Xavier Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo una setmana més per donar-nos totes aquestes claus per entendre el món d'avui, que déu-n'hi-do, ja les necessitem perquè prou complicat és tot plegat. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, en tornem a parlar de tot plegat el proper divendres. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Joan.